Salutacions, molt bon dia. Benvinguts al primer cafè de Ràdio Estel. Aquest dimecres 13 de novembre, al primer cafè, parlarem del Papa Francesc. Tot just 8 mesos després que fos elegit, i ho farem amb la presència de Roberto Daus, promotor d'un calze que l'orfebre argentí Juan Carlos Pallarols presentarà aquest cap de setmana a Barcelona per regalar-lo al Pontífex. També ens acompanyaran el jesuïta Pere Borràs, la directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, Míriam Díez. Avui també parlarem amb el cardenal Lluís Martínez Sistac. Aquest dissabte, a 8:45 del vespre, a la parròquia de Sant Agustí, seu de la parròquia de la Colònia Filipina a Barcelona, presidirà una missa organitzada en sufragi de les víctimes del tifó i per pregar per tants milions de damnificats i desplaçats. Ja a la segona hora comptarem un dia més amb la secció Naturalment amb el doctor Pros, i també ens visitarà Rosa Marta Maluquera, l'espai Joies de Vida. I atenció, perquè la part final del programa, la Núria Ortín, ens donarà més detalls sobre la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana aquest divendres, i conversarem també amb Francesc Romeu, que va ser el primer presentador del programa El Primer Cafè. Tot això i més aquest dimecres, El Primer Cafè de Ràdio Estel.
Comunica't amb El Primer Cafè. Correu elprimercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa, @primercafeestel. Telèfon 93 409 27 72.
Bon dia, Sara Cruz.
Bon dia, Mercè Raga.
A partir d'ara i fins les 10 del matí us acompanyarem Ignasi Miranda, Sara Cruz i qui us parla, Mercè Raga. La producció, David García i Ferran Capdevila. La redacció, Gerard Campos, Miquel Vera i Laura Aznar. A la selecció musical, Maria Sierra Rodríguez. I a les vies de so, un dia més, Xavi Aguilar i Toni Huguet. Tot seguit repassant les notícies més destacades d'aquest dimecres.
La informació del dia amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Els bombers han estabilitzat finalment l'incendi del Baix Empordà, que va començar, recordem-ho, a cremar dilluns a Vilopriu, la fase prèvia per poder-lo donar per controlat.
El perímetre d'hectàrees afectades es manté al voltant de 860 quilòmetres, 860 hectàrees, volíem dir, amb unes 365 de massa forestal cremada i unes 160 hectàrees agrícoles. Davant les previsions que el vent es mantingui a la baixa en les pròximes hores, el Departament d'Interior ha decidit reduir una dotzena de les dotacions terrestres que tindran el reforç aeri de 3 helicòpters que s'han afegit amb la primera llum del dia d'avui. També s'ha decidit reobrir les carreteres i que el transport escolar funcioni amb normalitat avui dimecres.
El president de la Generalitat, Artur Mas, replica al ministre d'Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, que qui tira del carro no hauria de trobar-se amb obstacles ni travetes, sinó amb facilitats.
Doncs si recordem, Mercè, que ahir el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, va assegurar que la recuperació econòmica d'Espanya passa per Catalunya i que és l'economia catalana la que farà de motor a la resta de l'estat. Escoltem la resposta d'Artur Mas.
Si això és el que diu el senyor Montoro, que jo estic convençut de que això pot ser d'aquesta manera, que Catalunya està tirant del carro més que ningú i que, per tant, gràcies a la seva activitat internacional i, sobretot, gràcies a la seva exportació i la seva capacitat de captar turisme i inversió estrangera, doncs pot ajudar molt en el conjunt, el que demano és que aleshores se la tracti de tal manera que pugui fer aquesta feina ben feta.
Artur Mas també ha reptat Montoro a escoltar la veu del poble, a diferència del que van fer Partit Popular i PSOE amb el Pla Ibarretxe. El ministre ha demanat a Artur Mas que porti la consulta al Congrés, com va fer l'exlendacari.
L'empresari Juan Andrés Benítez no es trobava sota els efectes de cap droga en ser reduït als Mossos d'Esquadra, això segons l'informe toxicològic.
L'anàlisi que se li va practicar després d'haver mort ha detectat restes d'alcohol i cocaïna, però en quantitats massa baixes per tenir cap efecte sobre l'organisme, tal com detalla el document mèdic que forma part de l'autòpsia. Fonts mèdiques consultades han remarcat en el mateix sentit que aquest document, que tant aquestes concentracions són massa baixes per resultar tòxiques per l'organisme.
El ple del Tribunal Suprem avala la sentència de drets humans europeus i aposta per l'excarceració de tots els etarres afectats per la doctrina Parot.
D'aquesta, els magistrats que rectifiquin el criteri que van adoptar el 2006 a favor d'aplicar amb retroactivitat la doctrina Parot. Ara l'altra instància judicial demana als legisladors espanyols que regulin amb claredat com s'ha d'aplicar la sentència del Tribunal d'Estrasburg del mes passat.
Pressió al PSC perquè no es despengi de la consulta.
El govern d'Artur Mas troba incoherent que el Partit Socialista de Catalunya no s'assumi a la resta dels grups de la Comissió pel Dret a Decidir en la seva voluntat de plantejar l'Estat com una consulta pactada. Per la seva banda, el PSC justifica el seu rebuig al traspàs de la competència per convocar referèndums perquè es tracta d'una petició unilateral sense un pacte previ amb l'Estat. El govern català creu que amb ells, al costat del diàleg, milloraria.
Ara mateix passant 5 minuts de les 8 del matí, obrim Crònica Internacional. Seguim un dia més molt pendents de la situació a les Filipines i és que el temor d'una epidèmia va en augment serà les zones devastades pel pas del supertifó Haiyan.
Sí, Mercè, recordem que ara fa 4 dies que el tifó va tocar terra amb vents de fins a 300 km per hora. Els cadàvers en descomposició s'amunteguen als carrers encara de les poblacions més damnificades, en algunes de les quals només hi queden drets al 30% dels seus edificis. Encara que les comunicacions són gairebé nules, molta gent continua intentant fugir de la ciutat per anar cap allà llocs amb millors condicions i tenir accés a menjar i aigua potable. L'ajuda humanitària continua arribant a l'arxipèlag des de tot arreu, però en comptagotes. Per aquest motiu, les agències humanitàries de l'ONU han demanat 301 milions de dòlars per poder respondre durant 6 mesos a l'emergència que ha provocat el tifó a les Filipines, on ha causat almenys 10.000 morts i 800.000 refugiats, segons les dades de les mateixes Nacions Unides.
Recordem que avui al primer cafè, a poc abans de les 9 del matí, parlarem amb l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sistac, aquest dissabte a 8:45 del vespre a la parròquia de Sant Agustí, seu de la parròquia de la colònia filipina a Barcelona, presidirà una missa organitzada en sufragi de les víctimes d'aquest tifó i per pregar també per tants milions de damnificats i desplaçats. La segona cimera europea contra l'atur juvenil que ha tingut lloc a París ha acabat sense noves iniciatives ni recursos addicionals, però això sí, amb un toc d'alerta als països beneficiaris.
Doncs sí, és que els dirigents europeus han instat Espanya i els altres destinataris de les ajudes milionàries, 6.000 milions en 2 anys, ampliables a 8.000, aclarir a què destinaran aquests fons. Si no presenten un pla, segons han advertit, els diners no podran arribar l'1 de gener del 2014. La Comissió Europea ha confirmat que Espanya serà el principal beneficiari dels fons i que les ajudes arribaran a totes les comunitats autònomes. A la Unió Europea, només Grècia té una taxa d'atur juvenil pitjor que la d'Espanya. Són del 56,5% i el 57,3% respectivament. La cimera a París, que ha tingut lloc després del juliol a Berlín, ha reunit els líders de 24 dels 28 països de la Unió Europea.
I en esports us destaquem avui que el porter del Barça, Víctor Valdés, ha dit que veu Leo Messi trist per culpa de la lesió que el mantindrà inactiu durant 2 mesos. També ha dit, però, que el brasiler Neymar està molt preparat per agafar-ne el relleu en la seva absència.
Valdés ha fet aquestes declaracions, les va fer ahir en un acte a l'Ajuntament de Gavà on va lliurar unes beques esportives. El porter blaugrana, que abandonarà, recordem, la disciplina del club a final d'aquesta temporada, va afirmar també que li agradaria que el seu relleu natural fos algú de la casa. I tornant al cas Messi, a diferència de la resta de vegades, el crec argentí ha decidit canviar la manera de fer la recuperació de la seva lesió i ha demanat que en aquest procés també hi participi personal de la selecció argentina de la seva confiança. Sigui com sigui, aquest procés s'allargarà entre 6 i 8 setmanes i va començar ahir. La segona part de la recuperació, des del principi del mes de desembre, es farà a l'Argentina.
Marc Márquez, el flamant campió mundial de MotoGP, va provar ahir la nova onda de la temporada que ve al circuit de Xest.
Després d'uns dies de descans, Márquez ha fet 77 voltes al circuit valencià amb la nova moto i ha estat capaç de fer el millor registre novament del dia. Superat en 2 dècimes Jorge Lorenzo i en 4 dècimes el seu company d'equip, Dani Pedrosa. Márquez ha reconegut que l'objectiu de la temporada vinent continua sent el mateix, aspirar al màxim. Després de l'èxit en l'any del seu debut en la categoria reina, el pilot català celebrarà el seu títol mundial dissabte a Cervera, que és la seva localitat natal.
L'escuderia Ferrari ha confirmat que Fernando Alonso disputarà el Gran Premi dels Estats Units a Austin, Texas, la penúltima prova del Mundial de Fórmula 1, tot i que encara no està al 100% físicament.
I és que recordem que ara fa 10 dies Alonso va suportar l'esquena a forces de fins a 28 graus quan va passar per sobre d'un dels pianos en el Gran Premi d'Abu Dhabi després d'un avançament sobre Bern. Fins i tot va haver de sotmetre's a unes proves mèdiques estipulades per la FIA.
I avui comença el campionat del món de clubs de futbol platja en què participa també el Barça.
Aquest mundialet arriba a la tercera edició i es disputarà, com dèiem, des d'avui fins diumenge a la famosa platja de Copacabana, a Rio de Janeiro. Dissabte es disputaran les semifinals i diumenge la gran final.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
8 i 10 minuts, notícia curiosa del dia.
Doncs seguim parlant de futbol, concretament d'esports, perquè el davanter egipci Ahmed Abdelzahir està sent investigat i ha estat suspès pel seu equip, l'Al Ahly, perquè durant el partit del passat diumenge va celebrar un gol elevant la mà amb quatre dits estirats, excepte el pols, el símbol de les protestes dels germans musulmans des de l'agost passat, és a dir, per tant, un gest de suport als islamistes. El seu club ha decidit també congelar-ne el salari i les pagues extra del futbolista, segons un comunicat difós per la premsa local.
Obrim crònica internacional amb la música de John Taverner, però abans us expliquem també en clau cultural que el Teatre Principal de Barcelona serà a reobert les seves portes avui després de 7 anys tancat.
Així és, Marcel, mític teatre barceloní torna a l'activitat amb una programació centrada en actuacions musicals, teatre, circ i cabaret. L'espectacle inaugural és l'espectacle del cabaret Lio Ibiza, un superespectacle de 3 hores de durada, dirigit per Joan Gràcia del Tricicle. Aquesta nova etapa de l'equipament estarà dirigit per l'actor Toni Albà, que ha assegurat que potenciarà els muntatges d'humor i comèdia dins d'un ambient relaxat en el qual sigui possible prendre una copa mentre es gaudeix de l'espectacle.
I estem escoltant avui John Taverner de fons perquè ha mort als 69 anys aquest mític compositor britànic.
Doncs sí, considerat un dels escriptors de cançons més importants del segle XX, mor a casa seva als 69 anys. El compositor ha estat descrit com una de les veus més inspirades dels últims 50. Taverner ha fet grans aportacions a la música clàssica i sacra, creant cançons com, per exemple, la que estem escoltant, The Protecting Veil o Song for a Thane, que va sonar durant el funeral de la princesa Diana de Gales.
A Ràdio Estel, el primer cafè.
2 minuts i serà 9:15. Bon dia, us parla Ignasi Miranda. El cardenal arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, i amb ell tota la comunitat cristiana, ha expressat el seu condol a tots els familiars i amics de les víctimes de la tragèdia de les Filipines i s'uneix així al dolor dels molts damnificats pel tifó Haiyan d'aquestes illes. Per aquest motiu, a instàncies del mateix cardenal, Càritas Barcelona ha obert el compte Tifó de Filipines, on poden fer-se aportacions i donatius. A més, com a gest de la solidaritat amb la important colònia filipina, i com ja hem dit ara fa uns minuts, Martínez Sistac presidirà la celebració de l'Eucaristia a la parròquia on es reuneix la comunitat filipina de Catalunya, a la mateixa capital catalana, Sant Agustí, dissabte a 9:15 del vespre. I finalment, l'arcabisbe de Barcelona, conscient de la necessitat d'ajuda material que té en aquests moments el poble filipí, ha decidit destinar a aquesta finalitat la col·lecta que es farà a la missa de diumenge a les 5 de la tarda a la Basílica de la Sagrada Família, una celebració que transmetrà en directe Ràdio Estel i on s'espera la presència de 4.000 persones. Aquesta missa se celebrarà amb motiu del tercer aniversari de la dedicació del Temple d'Antoni Gaudí i també amb motiu de la cloenda de l'any de la fe. Com també us hem comentat ara fa un moment, el cardenal Martínez Sistac estarà en directe cap a les 9:05 en el nostre programa. breument us expliquem que el president del Pontifici Consell per a les Comunicacions Socials, Claudio Maria Celi, i el del Departament de Comunicació del Consell Episcopal Llatinoamericà, Adalberto Martínez, han convocat el segon encontre virtual continental de la xarxa informàtica de l'Església a l'Amèrica Llatina, la RIAL, concretament per els dies 14 i 15 de novembre, és a dir, per demà dijous i demà passat divendres, amb aquest títol, Per una cultura de l'encontre a les perifèries existencials. I d'altra banda, és notícia que el Vaticà ja té un nou responsable per a la secció de joves del Pontifici Consell per als Laics. És João Chagas, oficialment nou responsable en substitució d'Edric Jaquinet, que havia treballat en el dicasteri entre els anys 2008 i 2013.
Comencem el repàs per les principals portades dels diaris. El diari ABC assegura que Artur Mas es va endur a Israel un seguici de 60 persones. Aquest diari destaca que les autoritats israelianes el van tractar com a qualsevol altre president autonòmic. D'altra banda, el rotatiu El Mundo titula denúncia de 100 advocats contra el Col·legi de Barcelona pel seu suport al sobiranisme. I el diari El País titula Brussel·les censura José Ignacio Bert amb duresa per les beques Erasmus.
En la mateixa línia, el diari La Vanguardia titula La Unió Europea censura Bert per la confusió sobre l'Erasmus i subtitula un portaveu de Brussel·les amb un to inusual renya el titular d'Educació. Diu, això són ximpleries. Seguim amb el diari El Periódico. Brussel·les amonesta per tercer cop a Espanya i subtitula La Unió Europea analitza en profunditat les reformes de Rajoy. Seguim amb el diari El Punt Avui. Europa no es refia de Rajoy i subtitula La Unió Europea no pagarà a l'Estat la lluita contra la desocupació juvenil sense saber com gastarà els diners. I acabem, com sempre, amb el diari Ara, que titula La Unió Europea acusa Bert de mentider.
El descosit, amb Gabriel Genescà.
Gabriel Genescà, traductor i filòleg, molt bon dia, Gabriel.
Molt bon dia, com estem?
Bé, Gabriel, avui esperant sí parlarem... Avui parlaràs de David Fernández?
Exactament. Avui sí que parlaré de la sandàlia de David Fernández,
doncs
tal com proposaves ahir. Perquè hi ha molts articles d'opinió que se'n fan ressò a la premsa d'avui i des de diferents òptiques. Per exemple, a La Vanguardia, Pilar Rahola critica la fatxenderia de Fernández i es pregunta qui és aquest diputat per esdevenir el jutge i el sentenciador de Rato, condemnar-lo al foc etern i pel camí insultar-lo grollerament. I adverteix que capteniments com aquest degraden la imatge del Parlament, que ha de ser l'espai de la política, del pacte, la crítica, la gestió i la decisió, i no el lloc on es convoca la gent per poder insultar-la. Més condescendent es mostra David Miró al seu article amb una simple sandàlia al diari Ara, si bé reconeix que hauria preferit que algun dels nostres diputats hagués estat capaç de posar-lo contra les cordes i retreure-li dades en mà desenes de decisions equivocades. Tanmateix, per desgràcia nostra, sembla que això no és possible i que part de la ciutadania es va veure més reflectida en l'actitud de Fernández que en la dels altres representants polítics presents a la comissió parlamentària. Així ho admet també Vicent Sanchís, al seu article del Punt Avui, titulat «De sant a gàngster», quan diu que l'aspre intervenció de Fernández, excessiva i dura, tenia raons, mentre que els diputats del PP li van parar estores vermelles i van enramar murta perquè Rato trepitgés fort. Per la seva banda, a El Periódico, amb el suggeridor títol La sandàlia de l'orador, Enric Hernández parla de la política espectacle i diu que, per molt nobles que siguin els fins que pugui perseguir, té més d'espectacle que de política. I els linxaments públics, més d'ajusticiament que de justícia. I adverteix que la CUP, Ciutadans o UPyD, que tenen entre els seus electors molts ciutadans fastiguejats de la política, aprofiten les velles institucions democràtiques per desarticular-la, amb l'avantatge que, de moment, a ells, convertits en líders de l'antipolítica, no se'ls exigeixen més concrecions. Acabo amb dues reflexions finals. Una més en broma. Potser el Parlament de Catalunya, que l'altre dia va prohibir l'ús de pilotes de goma als Mossos, ara podria substituir-les per sandàlies. I l'altra, més seriosament. Un Parlament que aspira a fer declaracions d'independència en nom del legítim dret a decidir d'un poble no pot projectar al món imatges tan poc democràtiques i tribals com aquesta.
Del viatge Artur Mas a Israel, el descosit no té que dir res.
Els articles d'opinió sempre van amb un dia de retard. Segurament demà en parlarem.
Moltes gràcies, Gabriel Genescà. Molt bon dia.
A vosaltres.
Adéu. Ràdio Estel.
Cada dimecres al primer cafè, a les 9 i 10 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, els dimecres a les 9 i 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Repetició els dijous a les 6 de la tarda.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. 3bs.ain-es.org.
Els dimecres a 9:45 del matí, la Rosa Marta Maluquer, de la joieria Marsans Maluquer, resoldrà tots els nostres dubtes sobre les nostres joies a la sessió Joies de Vida, del primer cafè. Com tenir-ne cura, quan arreglar-les, quins minerals triar i molt més. Envia'ns les teves consultes al mail alprimercafe@radioestel.cat i la Rosa Marta et traurà de dubtes. Joies de Vida, els dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Bracafé us ofereix l'àrea de serveis. El trànsit.
Passen gairebé 7 minuts d'un quart de 9 del matí. Coneguem com se circula aquesta hora per autopistes i carreteres catalanes. Des del RAC, Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. A aquesta hora la incidència més important és l'accident que s'ha produït a l'autopista del Vallès, al tram de Torre Baró, d'entrada a Barcelona. Hi ha una cua important de més de 6 quilòmetres ja des de Barberà. Com dèiem, cua important per accident, autopista C58, la del Vallès, des de Barberà fins a Torre Baró, baixant cap a la ciutat comtal. És a causa d'un accident, com us explicàvem. A banda d'aquesta incidència, destaquem les dues rondes carregades en sentit Llobregat, sobretot la ronda de dalt entre Meridiana i Sant Gervasi, ronda litoral, fòrum, moll de la fusta, i a l'extrem sud hi ha retencions. Per una banda, l'autovia A2, el tram de Sant Vicenç dels Horts, Sant Feliu, i també a la B23, trams d'aturades aquí a Sant Joan d'Espí i més endavant entre Esplugues i l'Avinguda Diagonal. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Roger. Molt bon dia. Ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. En aquests moments hem d'advertir als usuaris de Rodalies de Catalunya que per avaria d'un tren els convois de la línia R2 Nord circulen per via única al seu pas per l'estació de Montmeló, el que està generant demores d'uns 15 minuts en tots dos sentits. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, metroautobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat, de moment funcionen en normalitat. És tot des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Rosa. Bon dia. I finalment coneguem quin temps ens espera de cara a les pròximes hores de la mà del nostre meteoròleg, el Jordi Miralles. Molt bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. La jornada d'avui comença amb una mica més de núvols, que no pas ahir, però aquests núvols d'ara de primeres hores del matí, al igual que les boires que tenim a punts de l'interior, desapareixeran a poc i anirà sortint el sol. Però vaja, serà un dia una miqueta més ennuvolat que el d'ahir, amb temperatures, si fa o no fa, també semblants a les d'ahir. Per tant, màximes entre els 18 i els 22 graus, temperatures altes per l'època de l'any. Ara, a primeres hores del matí, evidentment que fa fred i cal abrigar-nos, sobretot cap a les comarques de l'interior, amb temperatures de menys de 9-10 graus. Demà tindrem un dia semblant al d'avui, amb una mica més de núvols al matí, però més sol la resta de la jornada. En canvi, al vessant nord del Pirineu encara haurem de parlar de núvols i també d'algunes precipitacions. Atenció al vent, que tant avui com demà serà fort a la costa, ara barratges de més de 100 km per hora, i això provocarà un temporal marítim important amb onades que poden sobrepassar fàcilment els 3 metres d'alçada. Pel que fa a les temperatures, demà ja una miqueta més baixes que les d'avui, però atenció divendres, perquè les temperatures cauran en picat. Si avui parlem de màximes de 18 a 22 graus, de cara a divendres podem tenir màximes entre els 8 i els 12 graus arreu de Catalunya. Per tant, un ambient que no serà de tardor, serà de ple hivern. Per tant, ens hem de preparar per aquesta arribada sobtada del fred, que tindria continuïtat també de cara al cap de setmana. Dissabte, amb més clarianes, encara amb bastant de fred, i diumenge, probablement, amb l'arribada de precipitacions a pràcticament tot el país.
Sempre, tot l'any, en qualsevol moment, el millor aroma i el millor cafè tenen un nom, Bracafè. A Bracafè torrem artesanalment només el cafè que necessitem per servir l'endemà als nostres clients. I al ser tan recentment torrat, de 24 a 48 hores, manté millor les propietats aromàtiques i sensorials i enalteix la riquesa dels sabors perfumats, afruitats i florals propis dels cafès seleccionats per Bracafè. Trobareu Bracafè a les millors botigues i als seus franquiciats. Llorenç Serra 9 de Santa Coloma de Gramenet, Compte Urgell 35, 113 i 222, Girona 105, Llenguadoc 92 i Montsant 27. A Ràdio Estel, el primer cafè.
Soc en Marc Rodríguez, director del Centre de Convencions Internacional de Barcelona, i us convido a que vingueu a la nit, el dia 15 de novembre. A les 8 del vespre, l'Escolania de Montserrat actuarà a l'Auditori, i a les 9 tindrà lloc el sopar. No t'ho perdis. Jo també hi seré.
El 15 de novembre torna la nit. I creus? Vine. Hi serem tots. No hi faltis. Informa't de com fer la reserva al 93 409 27 70, a radioestel.cat i a catalunyacristiana.cat. La nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Hi creus? Vine.
El Club Més Amics et proposa un any ple de destinacions màgiques. Etiòpia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia, Grècia i els pelegrinatges a Terra Santa. Demanen més informació al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. Apunta-t'hi. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. El mirador de l'actualitat.
Era un dia 13 i també dimecres. Avui fa tot just 8 mesos que els cardenals elegien Jorge Mario Bergoglio nou bisbe de Roma i pastor de l'Església Universal. El cardenal protodiaca Jean-Louis Togan sorprenia tot el món anunciant que ja tenien papa i que el nom elegit pel corporat argentí era Francesc. Des d'aquell moment, el nou pontífex ha marcat un estil propi basat en la proximitat, els gestos i la voluntat de reformar una església que, seguint l'esperit del Concili Vaticà II, s'ha d'autodefinir i replantejar en alguns temes, però sobretot ha de ser més present en un món on el missatge cristià, ara com també durant els últims 2.000 anys, continua aportant valors, principis i virtuts a la humanitat. Sara, bon dia novament.
Molt bon dia, Ignasi. Doncs sí, un exemple veí per començar. Francesc va fer seva ahir una causa i no va tenir cap problema que el fotografiessin amb samarretes que mostraven diferents lemes, en concret l'aigua val més que l'or i no el fracking. Va ser durant una recepció amb el cineasta i senador argentí Fernando Pino Solanas. I és que no acabaríem si comencéssim a repassar la petita història d'aquests 8 mesos de pontificat. El papa Francesc ja va començar a contactar amb el món en sortir al balcó de la plaça de Sant Pere quan acabava de ser elegit, demanant al poble que pregués per ell. Va aconseguir en la gent un silenci de complicitat i interacció que ha estat el principi de la posada en marxa de dues pautes que marquen aquest nou bisbe de Roma. Són la proximitat franciscana, sobretot amb els més necessitats, i la connexió ignasiana, com a jesuïta que és, amb les realitats del món. Com a gestos i missatges més destacats, podem parlar de moltes visualitzacions des que és l'estil del papa, del que és l'estil del papa Francesc. Una idea és clau per definir-lo, les perifèries. El Sant Pare ha demanat constantment, en paraules i accions, que els cristians surtin a les perifèries del món, a la realitat de la pobresa, de la increença, dels dubtes i, en definitiva, de la necessitat d'ajuda i estímul. A les audiències setmanals, Francesc ha abraçat nens, persones malaltes, religiosos i religioses, i en definitiva, molts homes i dones que han traslladat al món la voluntat de proximitat que Francesc expressa en nom de tota l'Església. I una frase pronunciada pel mateix bisbe de Roma, tres dies després de ser elegit i davant dels periodistes, el Vaticà ho diu tot. Vull una Església pobra en els pobres. Però el papa Francesc ha obert ja unes quantes mostres del seu estil, basat no tant en les grans concentracions massives o en actes considerats espectaculars, sinó en contactes amb la realitat des d'àmbits petits, on la força de l'amor i la proximitat amb les persones ja són, en elles mateixes, onades d'esperança per millorar el món. Per exemple, Francesc ha dit que els cristians han d'estar alegres. Ha fet molta autocrítica alertant del perill que els sacerdots siguin acomodats sense afrontar la realitat del seu entorn social i, fins i tot, ha dit que la cúria romana amb la seva actitud, de vegades, és més un problema que no pas una ajuda. Entre els viatges de Francesc en destaca el que va fer el juliol a l'illa de Lampedusa, al sud d'Itàlia, on va alertar contra el perill de caure en la globalització de la indiferència davant dels immigrants desesperats que pateixen i de vegades moren en l'intent d'arribar a Europa. Com si fos una profecia, el Sant Pare veia segurament que podria passar el que malauradament es va produir pocs mesos després, que és la mort de més de 300 africans precisament quan estaven arribant a Lampedusa. En aquell moment el pontífex va recórrer ja la paraula vergonya referint-se a Europa. I d'aquests 8 mesos no passa massa tampoc inadvertit el viatge de Francesc al Brasil, on va presidir a finals del mes de juliol la Jornada Mundial de la Joventut Rio de Janeiro 2013. En aquest país va tenir nombrosos contactes socials, ecumènics, interreligiosos i sobretot amb joves. A més, va visitar el santuari d'Aparecida, on ara fa 6 anys i mig va ser precisament el relator d'un important document pastoral amb visió de futur elaborat en la històrica Assemblea de Bisbes Llatinoamericans. D'altra banda, el pontífex ha viatjat també a l'illa de Sardenya, ha tingut importants reunions amb autoritats eclesiàstiques i civils de tot el món i ha fet de la naturalitat i la proximitat la seva millor eina de comunicació i de treball. I entre els nombrosos comentaris amb ressò mundial, també és significativa una entrevista concedida al director del diari La República, Eugenio Scalfari, que es defineix com un home no creient. Des de l'estil directe del gènere periodístic, el pontífex va entrar en reflexions profundes i molt interessants, per exemple, sobre la fe i la raó, sobre el proselitisme, una pràctica que va criticar, i sobre el mal del món, entre moltes altres qüestions. I de documents magisterials escrits, destaca, per exemple, la seva primera encíclica, Lumen Fidei, que ja havia iniciat el seu predecessor i que ell ha completat amb algunes aportacions. En definitiva, des d'aquests i altres missatges, Francesc està sent un papa que recull l'herència dels dos anteriors, l'esperit transformador i popular de Joan Pau II i la intel·ligència teològica i propera de Benet XVI està marcant un nou camí per l'Església del segle XXI.
Gràcies, Sara. Amb aquestes pautes comencem el Mirador d'avui. Entre els gestos del papa Francesc podríem seguir comentant moltes coses, per exemple, el fet que rentés els peus a uns reclusos a Roma el dia de Dijous Sant, que abracés un malalt terminal ara fa pocs dies a la plaça de Sant Pere i moltíssims més. Compartim taula amb Míriam Díez, que és periodista, directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura i també professora de la Universitat Gregoriana de Roma, entre moltes altres coses. Míriam Díez, molt bon dia, benvinguda.
Molt bon dia.
És filla de Girona, catalana, una mica romana també, no?, per experiència i sí. També coneixedora del Vaticà i del Papa.
Sí, sí, gironina sempre.
Gironina sempre, exacte, gironina universal. I també saludem un jesuïta, es diu Pere Borràs, ell va ser durant uns anys, ara fa pocs anys, provincial de la Companyia de Jesús a Catalunya i actualment és el superior de la comunitat de Casp, de la comunitat de Llúria, millor dit, la de l'Església del Sagrat Cor i del Col·legi dels Jesuïtes de Casp. Pere Borràs, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Bé, com definiríem vostès, per començar, en una frase, si pogués ser, aquests 8 mesos de pontificat de Francesc? Quin detall, gest o missatge destacarien? Vol començar Míriam Díez, per exemple?
Jo d'entrada diria que és un nou papat, la paraula nou em sembla interessant, un nou papat exigent, un nou papat somrient i un nou papat dialogant. I sobretot m'interessa que veiem aquesta nova manera de fer, no només com un estil que s'ha repetit moltes vegades, sinó com una essència que si les coses que està dient aquest papa, les coses que està fent aquest papa, les estigués dient alguna altra persona, ja tindria obert un dossier disciplinari segur, perquè les crítiques que fa a la cúria, les crítiques que fa a la vida religiosa que no somriu, en els laics que tenen vides corruptes, és a dir, diu unes coses que si les digués una altra persona ja estaria absolutament als marges i a les perifèries, que és on ell diu que ens hem de situar.
Potser l'estil autocrític des de l'amor és el que fa més convincent, no?, aquest discurs. És a dir, fa l'autocrítica per millorar i perquè estima l'Església, d'alguna
manera.
Sí, sí,
per això m'ha agradat dir-ne exigent.
Clar, clar. Pare Pere Borràs.
Sí, ell remarca que és fill de l'Església. Des de Jesús i des de l'Església ell se sent, en aquest sentit, profeta o anunciador de que una altra Església, una altra manera de funcionar, de sentir, és possible. I ell en dona testimoni i és capdavanter i ho lidera. Sembla que és important. Jo diria que és una persona molt pròxima al Jesús de l'Evangeli, molt pròxima al Jesús de l'Evangeli, ras i curt, i molt pròxima a la gent. Amb les dues coses, fa una síntesi. No podem oblidar aquesta profunditat espiritual, que em sembla que la mostra constantment i la diu, no?, que la raó última del seu existir és Jesús.
A mi, si em permets afegir una cosa, en aquest lligar la gent i Jesús, jo crec que precisament exerceix de papa, de pontífex, és a dir, fa aquest pont entre la figura de Jesús, entre la gent, i es nota molt que ell escolta la gent. I molt del que està sortint de les seves entranyes és perquè és un papa que escolta.
I la gent ho capta, eh?
I la gent respon.
La gent ho capta, respon. Tant els creients com els no creients. Moltes persones no creients m'han dit em sento molt més a prop a vosaltres, eh? I a l'Evangeli. Molta gent no creient. I aquí creients també, evidentment.
El que passa és que en el món i en l'Església no tots són meravelles i aquest nou estil tan positiu i que connecta tant amb la gent segur que tindrà contrapunts. Ara portem 8 mesos, moltíssimes històries i molta bona connexió, però què pot passar i com poden evolucionar les coses? O com ell haurà d'afrontar els problemes que tindrà també en l'Església i en el món?
No ho sé, però jo d'entrada desitjaria, pregaria, que això ja fos un procés irreversible. És a dir, no podem tornar ja al passat de l'Església. L'Església, una de les seves dèficits que tenim és viure amb uns paradigmes culturals i religiosos d'un passat que ja no existeix. I això fa que la connexió amb la societat hagi estat tan difícil. Uh-huh. Que, evidentment, que hi haurà forces que reaccionaran, o a lo millor reaccionen, jo no les conec, contra aquest nou estil, és possible.
Forces fora, dintre de l'Església, vol dir vostè.
O de fora.
O de fora.
O de fora. És possible. Però jo crec que aquest senyor, en aquest moment, ha sabut establir una complicitat amb la societat i amb l'Església, entesa amb els cristians, amb molts cristians i gent. A mi m'han parlat gent gran, gent religiosa i gent que, diries, no sé, són molt tradicionals. I aquesta frasco evangèlica jo crec que els ha apropat.
Bé, avui amb el jesuïta Pere Borràs i amb la periodista i directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, Míriam Díez, parlem del papa Francesc, avui que fa tot just 8 mesos que va arribar a la seu de Pere. 8 mesos i tot just, curiosament, un 13 de març, que també era dimecres, un dia 13 i un dimecres. Quines transformacions, si concretem, si els sembla, pot donar a l'Església i al món aquest nou estil? Perquè de fruits concrets creuen vostès que se'n poden veure? Míriam Díez, per exemple.
Les transformacions seran, com dèiem, irreversibles. Moltes d'elles jo crec que es concretaran en canvis concrets de relació Església local, Església universal. Això ha de canviar, s'ha de fer més un estil de multinacional i no un imperi.
És a dir, que Roma no sigui tant...
Que Roma no sigui tant el centre de les coses, sinó que es descentralitzi. A mi em sembla que per aquí les transformacions seran molt grans. I després, en connexió amb els joves, que aquest aspecte també és molt interessant, crec que serà un papa, que ja ho és, un papa 2.0, un papa que escolta, un papa interactiu, un papa de gestos i no tant de, només de discursos, tot i que les seves homilies, per exemple, són com el manà, és a dir, la gent espera què ha dit avui el papa a l'homilia de Santa Marta, perquè són com píldoles espirituals, no? Que els hi serveixen molt.
Aquestes homilies, a més, es fan públiques. La missa privada, teòricament, que ell fa, es fan públiques per la xarxa, es difonen...
És a dir, que la seva vida també està molt accessible, no? És un papa sense filtres, podríem dir.
Ahir, per exemple, deia, precisament a la missa de Santa Marta, abans d'ahir, si no recordo malament, deia que donar a l'Església està molt bé, però si després robes a l'Estat, molt malament. Per tant, no serveix de res. En la setmana del dia de l'Església diocesana o de la jornada de germanor, potser és bo que el papa ens recordi això. Pare Borràs, alguna cosa més sobre transformacions concretes? Per exemple, ha convocat un sínode sobre la família, sí, on sortiran qüestions com ara sí, la situació dels divorciats en l'Església i moltes altres de pastoral familiar.
Sí. Tant de bo, d'una manera o d'una altra, des de no sé, una visió més ampla de l'Església, com pot tenir des del bisbe de Roma, diríem, s'accentuï, sobretot, la misericòrdia, el sentit pastoral, no tant el sentit jurídic, si això està prohibit, està autoritzat, aquest tipus de llenguatge, diríem, tan lluny de la llenguatge, diríem, planer de l'Evangeli, de la misericòrdia, del perdó, de l'acollida. Jo crec que si l'hagués contagiat, ens l'haguéssim contagiat d'aquest tipus d'estil, no?, que en la pràctica les parròquies i els capellans el tenen. O sigui que pot parlar molts capellans de les parròquies que tracten directament amb la gent i saben el seu patiment, les seves maneres de fer. Si això que el bisbe de Roma actual doncs ho té perquè ho ha viscut a la seva diòcesi de Buenos Aires, doncs, esclar, jo aquest és primer la cosa de l'estil. Jo crec que després poden fer estudis teològics més a fons, del que significa una cosa i una altra, però l'entrada a l'estil, que és el que la gent capta.
Sí, i sobretot que és el papa del sí. És a dir, veníem, jo crec, d'unes certes interpretacions bastant negatives del que era el missatge de l'Evangeli, que no acabava de copsar-lo les persones com a positiu. I aquest missatge del sí... tampoc és irènic, tampoc és ingenu, no vol dir que ara amb aquest papa tot sigui tan fàcil i que viure l'Evangeli sigui el que diuen a Itàlia, una passejata, no? No, és una cosa facilíssima, però el que ell està dient és prou de males cares, prou de veure només els límits de les coses, l'Evangeli és un pou de sentit de la vida i això s'ha de saber transmetre a les persones i ja us ho fareu. És que jo crec que és un papa molt de... Jo us ho dic i jo ho faig. Ara, ja us ho fareu. Vosaltres mireu i feu la reflexió, discerniu i camineu.
Precisament per descentralitzar Roma i per tenir una visió més ecumènica, Francesc es reivindica com a bisbe de Roma, sobretot el primer dia, avui fa 8 mesos, és l'únic càrrec que es va autoatribuir, no? Soc el bisbe de Roma.
Jo recordo que quan estudiava teologia, amb diverses, no sé, debats que teníem sobre els temes del bisbe de Roma o del papa, la figura del papat, algú sempre deia, i algun professor nostre deia, que el camí hauria de ser en el reconeixement de que sigui bisbe de Roma. I jo no entenia massa el que... Després amb el temps ho he anat entenent, no? Aquesta descentralització, que vol dir la col·legialitat, que vol dir recuperar la tradició autèntica de l'Església Catòlica, o l'Església, vaja.
Sí, que aquesta primacia del papa és un servei, clar, és un servei amb els altres bisbes, no?
És un primus inter pares.
El tema de la cúria, jo crec que també se n'ha parlat molt de la reorganització de la cúria.
Sí, es parla de la reforma, ja des de Benet XVI. Què reformarà aquest papa?
Se n'ha parlat molt, sobretot, en el sentit de... Hi ha coses que no funcionen, mecanismes interns, burocràtics, que bloquegen la presa de decisions, però jo crec que ell anirà molt més a fons, fins i tot en el nom. És que jo m'imagino en aquest papa canviant el nom fins i tot de cúria vaticana, que això de cúria té com aquestes connotacions una mica medievals de tribunal o de cort reial, posant-li un altre nom, no sé quin, però el nom no fa la cosa, però em refereixo que el veig a nivell de transformació no només de contingut, sinó també de forma. I me l'imagino reduint, aprimant moltes d'aquestes estructures, però no aprimant-les i prou, sinó tot el greix que s'obri portant-te'l a les esglésies locals. Perquè jo crec que aquest sistema de Roma envia, les conferències episcopals reben, tot això no ha acabat de quallar. I la prova és aquesta consulta, que per mi seria potser un dels gestos més emblemàtics del papa, que l'ha fet a tota l'Església i els està dient als creients, i si no voleu donar la resposta a la parròquia o a la conferència episcopal, me l'envieu directament a Roma. És a dir, Això és un canvi de funcionament,
com sigui, però que funcioni.
Allò de documents interns, un canvi que és molt espectacular.
Recordem que Míriam Díez es refereix, quan parla d'aquesta consulta, a unes preguntes que s'han enviat de cara al sínode extraordinari sobre la família, que es farà l'octubre de l'any vinent, preguntes directes. No sé si vostès han tingut accés a algunes d'aquestes preguntes, a les diòcesis hi són, a la web del Vaticà hi són, també. O destacarien sí, algunes de les que
jo
estan.
Jo destacaria l'amplitud de la temàtica i la valentia de plantejar aquests temes. Vull dir que jo penso que es pot parlar de tot, i no hi ha tabús. És una consulta, és un discerniment de l'Església, i per tant, quanta més reflexió, pregària, paraula hi hagi, doncs, i això està en la tradició de l'Església. És que no és una cosa absolutament nova, això, la tradició de l'Església, la consulta. Els bisbes eren elegits pel poble en els primers segles del cristianisme. Vull dir.
Uh-huh. A mi m'ha semblat interessant també de la consulta l'aspecte quantitatiu. És a dir, no és només detectem si hi ha una problemàtica, sinó en quina mesura, quin tant per cent vostè creu que en la seva zona hi ha situacions d'aquest tipus o hi ha parelles d'aquest tipus. És a dir, quantifiquem, fem-ho d'una manera real. No parlem de ens pensem que hi ha tanta gent que fa o deixa de fer, sinó quantifiquem-ho.
Uh-huh. Avui ens acompanyen la periodista i directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, Míriam Díez, i el jesuïta i superior de la comunitat de Llúria a Barcelona, Pere Borràs. Parlem del Papa Francesc, podríem seguir dient moltes coses. Del sínode extraordinari sobre la família i dels fruits que pot donar aquella trobada. Han parlat vostès de les preguntes. Destacarien també alguna altra cosa, senyors?
Jo m'imagino, o desitjaria, potser hi ha una barreja d'imaginació i desig, que d'aquest sínode extraordinari sobre la família en sortissin algunes estratègies pastorals absolutament noves, diferents, properes, sense tabús, una manera d'afrontar les coses que es pogués acostar molta més gent a l'Església sense por que les seves situacions doncs, no reentressin dintre del políticament correcte. No? Crec que el políticament correcte l'hem d'esbandir i crec que el Papa és el que vol fer. I crec que té moltíssimes ganes també de veure les implicacions ecumèniques que tenen moltes de les decisions que s'estan prenent a nivell de família. I m'imagino que el que ell voldrà és no només fer un sínode i un gran rebombori a Roma, sinó que això també tingui després unes aplicacions locals. I per mi l'interessant serà veure això. Què torna de Roma? Què torna de Roma després de l'octubre i com canvien moltes de les polítiques i de les decisions a nivell local, a nivell diocesà, a nivell de comunitats?
Uh-huh. Jo, en aquest mateix sentit, jo desitjaria que les esglésies locals fossin receptives no únicament a principis generals que es poden establir en un sínode i que després difícilment arriben, sinó receptives a aquests possibles o probables o desitjables canvis a nivell pastoral. És a dir, que no passi el que va passar després del Concili Vaticà II a les diòcesis espanyoles, que més o menys venien a dir alguns bisbes això no va per nosaltres, no tenim cap problema, diríem, el Vaticà va per altres, no? Doncs jo crec que des d'aquí acollíssim, hem de dir, poséssim en marxa una nova sensibilitat pastoral respecte a aquestes coses.
Per cert, les relacions de la Cúria de la Companyia de Jesús amb el seu propòsit general, Adolfo Nicolás, amb el Papa, s'han activat, la viuen molt a prop. Hi ha aquesta tradició, no?, del superior general dels jesuïtes, conegut popularment com el Papa Negre, al costat del Sant Pare.
Mai
que, a més a més, és jesuïta, també, no?
Mai m'he imaginat que un papa podia ser jesuïta. No ha estat mai, és una cosa que...
Es parlava de Martini.
Ens trenca els esquemes possibles, sí. Home, la relació és molt bona. Està a prop, sí, l'anècdota més típica és que el papa el dia següent, al cap de dos dies, va telefonar a la Cúria, no?, a la Cúria Nostra.
Uh-huh. Que també podria canviar de nom, seguint el que
sí,
proposava.
Sí, també podia, evidentment. A les... les oficines, on...
com es digui, com es vulgui dir, el govern,
el servei, el grup de servei de la companyia, doncs va telefonar i el xicot que hi havia a la porteria li va dir, bueno, jo sóc el papa, puc parlar amb el pare general? No? I va dir, vinga, no em prengui el pèl, que jo no estic... I, bueno, i era el papa de veritat, que volia parlar amb el general directe, va trucar directe i a trucar, sí. Sí, les relacions són bones, el que passa és que jo... pel que he sentit i sento, també hi ha per part nostra una disponibilitat molt gran, evidentment, al Papa, però també que no, ningú no ens faci ni broma de que, bueno, ja teniu un dels vostres. Això, alguna vegada, i clar, això també s'ha d'anar al tanto, que no... Però ja la relació és excel·lent. De tal manera que el pare general li va dir, bueno, ¿cómo lo tengo que tratar? Li va dir, bueno, somos compañeros, ¿no? Me llamo tal, vull dir, no hi ha... Hi ha una relació fraternal, eh? Fraternal.
Dels gestos, del contingut de l'encíclica Lumen Fidei, per exemple, d'aquest històric rentat de peus que va fer el Dijous Sant en una presó de Roma. Volen comentar alguna altra qüestió?
No, jo només voldria afegir...
Incidència pública.
Voldria afegir que és un papa sense intermediaris. És a dir, aquesta trucada que fa el jesuïta és la trucada que fa el seu quiosquer dient-li, escolta, que no te vindré a buscar el diari perquè és que ara visc a Roma i resulta una mica complicat. És un papa que no delega com un director general. I aquesta part em sembla molt interessant perquè vol dir que ell s'implica fins allà on pot. Evidentment, el papa no es pot multiplicar. Però fins allà on pot, ell s'implica en cos i ànima. I em sembla que és un model a seguir molt interessant.
Jo, no ha sortit, però jo volia destacar en aquesta tertúlia la Benet XVI. La seva dimissió també ha estat un servei a l'Església molt gran. I que no podem, bueno, ara que no parlem del papa Francesc, parlar d'aquest home que va fer aquest gest, i em sembla que és un gest de servei, d'apertura, de possibilitar les coses, no? I també les nostres, des de la companyia, l'altre dia estava parlant amb un company de Roma, que la quantitat de persones que actualment van al Vaticà, perquè ja des de casa nostra el Borgo Santo Espíritu es veu, no? Supera amb molt la gent que anava a veure Joan Pau II, que era molt popular, diríem. És a dir, que la quantitat, l'impacte que ha fet a les persones, tant les que viuen a Roma, però sobretot tots els peregrins que van, i etc., és notable. O sigui, ens crida l'atenció als companys de Roma, la quantitat. Bueno, i sobre l'encíclica, bueno, diuen que té molt del papa anterior, per això m'hem recordat, no? I per tant, és una síntesi bonica entre un i l'altre. El que passa que jo crec que el subratllat té més de Benet XVI.
Sí, sí, estava, segons diuen, doncs, feta en bona part i al final ha quedat a quatre mans amb aportacions. Vaja, jo mateix llegint-la l'altre dia captava o intuïa l'estil de tots dos diferent, no? Segons les frases, i fins i tot en alguns casos el mateix Francesc ho diu, no? He fet unes aportacions que afegeixo aquí... aquesta encíclica feta pel meu predecessor. Bé, sobre el gest de Benet XVI, Miriam Díez, algun comentari més?
No,
aquesta... Vostè li va agafar Roma aquell moment o estava aquí?
No, la dimissió no, l'elecció sí. Jo crec que ha sigut aquesta garantia de possibilitat, és a dir, com tot està dintre d'una mateixa línia inscrita i que aquesta valentia d'ara d'aquest papa Francesc no hauria sigut possible. És una evidència natural, però és una evidència on hi ha jugat la voluntat, també. I em sembla molt interessant que ell, que Benet XVI, havent tingut aquesta força de poder dimitir i de poder-ho fer d'aquesta manera, malgrat tots els entrebancs que segur que va trobar. I només un apunt de Benet XVI, relacionat una mica amb aquest nou estil del papa, la nova evangelització, que ara se'n parla moltíssim. Benet XVI ens anava dient sempre que la nova evangelització no consistia en agafar unes fórmules catequètiques i aplicar-les a tothom. I crec precisament que el papa Francesc és el que està fent, està personalitzant, està demostrant en cada sector quines maneres diferents es pot actuar l'Evangeli sense anar només amb discursos, i és una mica el que també s'està valorant i el que l'encíclica ha volgut deixar sobre la taula també, no només entelèquies mentals, sinó concreció.
Dóna una mica la sensació que, vaja, si comencéssim a parlar de gestos, veiem que aquest papa no és de grans multituds, com ho era Joan Pau II, potser no té la profunditat teològica de Benet XVI, almenys pel que fa a l'estil, però en canvi és un home que en petit comitè dona grans missatges. Recordem, per exemple, una reunió amb pobres, va dinar amb pobres a Sardenya en una visita recent. A Lampedusa, doncs, tenia molta força el seu missatge, però estava en un grup relativament petit allà al port d'aquesta illa, alertant contra la globalització de la indiferència, el mateix gest de rentar els peus. És a dir, sembla un papa, doncs, això, que no li importen les quantitats, sinó la qualitat, no? Estan d'acord amb aquesta idea?
Que un gest val mil que mil paraules,
sí.
No? És a dir que
una imatge
jo crec, una imatge, sí, sí, jo crec que té un sentit profundament pastoral. Això quan va sortir algú que l'havia conegut, no, és una persona molt pastoral, o sigui, molt acostumada al tracte amb la gent, amb els gestos, la pedagogia de l'Evangeli, no? I que l'Evangeli, és que abans ha sortit una cosa que sembla que cal remarcar-ho, no és que no sigui una passejata, com deia, no, és a dir, l'Evangeli precisament és exigent, però l'exigència no ve d'un sentit d'exigència, diríem, no sé com, molt voluntarista. L'Evangeli és una bona notícia sobre la humanitat, sobre les persones. Les persones poden ser més felices, poden estimar més, poden... Déu és una bona notícia. O sigui, no és una losa que ens cau a la nostra cultura, una llosa que ens cau a la nostra cultura. Déu és una bona notícia. I aquest senyor, inclús amb el lideratge que està fent i que els mitjans de comunicació recullen, estan intuint que el missatge que hi ha darrere, siguin creients o no, és un missatge d'uns valors que estan una mica oblidats.
Sí, en aquest sentit, i també, per exemple, a nivell diplomàtic, el que està fent el papa de restituar el cristianisme com a referent moral és potentíssim. I se li valora molt des d'altres instàncies, també polítiques internacionals, que el que veuen és que tot és com crisi i tot és com molt negatiu i que aquí hi ha un, no?, un missatge d'esperança que els hi mereix respecte. I ja és molt que els hi mereixi respecte a moltes persones que les coses que diu i que fa el papa absolutament no tenen res a veure amb les seves polítiques.
Abans deia el jesuïta Pere Borràs que hem de trencar molt amb el passat. Parlava vostè del passat. Ara bé, deixi'm que digui que en el passat no tot és dolent,
no,
tampoc.
No, no,
L'Església
no, no,
ha fet grans coses.
No, em referia...
Ja sabia que no volia dir això.
...les coses bones que es fan l'Església. Si no, clar, hi ha estils... No estic parlant de continguts ni de coses bones que s'han fet ara i sempre. Sí, sí. L'Església ha fet obres humanitàries, socials, teològiques, importantíssimes. En aquest sentit, no trencar el passat. Però sí trencar amb determinats tics.
Inèrcies.
Inèrcies, no? Com tota institució. O sigui, també és veritat que... I el Vaticà II ens donava la pista. Diríem, per tancar les inèrcies, hi ha dos pistes que jo crec que papa les segueix. Una és anar a les fonts del cristianisme, la recuperació de l'escriptura, de l'Evangeli en directe, tal qual, diríem-ne. A mi m'ha impressionat de vegades amb algun viatge que he fet a Amèrica Llatina com les comunitats populars de persones que pràcticament no saben llegir i escriure, com viuen l'Evangeli i com l'expressen. És una, i joiosament, és una bona notícia, no? Això d'una banda. I l'altra és estar molt atent als signes dels temps. O sigui, les dues pistes Vaticà II són aquestes, no? Per tant, no trencar amb el passat, evidentment, nosaltres venim d'una tradició riquíssima de moltes possibilitats. Ara, precisament perquè l'Església perduri i es renovi, l'Església ha de ser sempre procés de reforma, sempre, sempre. Això el papa ho diu molt, l'Església sempre ha d'estar en procés
sempre
de reforma.
Sempre reformanda, no? Bé, doncs avui amb la periodista Míriam Díez i amb el jesuïta Pere Borràs hem compartit uns minuts parlant sobre el papa. Teníem previst connectar en directe amb el cardenal arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac. Ara mateix no ha estat possible, però ho intentarem més tard o demà perquè ens comenti aquesta iniciativa de l'arxidiòcesi de Barcelona, en la línia del que ens proposava el papa, perquè aquest papa és molt sensible, no?, amb els drames del món, i el drama de les Filipines doncs és notable, certament, amb molts morts pel tifó Haiyan aquests dies en aquestes illes de l'extrem orient. Doncs bé, hi haurà una missa dissabte amb la comunitat filipina, molt nombrosa i sobretot molt unida. Es congrega per celebrar els sagraments cada cap de setmana a l'església de Sant Agustí, i dissabte el cardenal presidirà l'Eucaristia allà. També diumenge a la Sagrada Família hi haurà la col·lecta precisament dedicada a les Filipines. Bé, doncs d'això, com dèiem, després o demà parlarem amb el cardenal Lluís Martínez Sistac. Moltes gràcies, Míriam Díez i Pere Borràs. Algun comentari final sobre el papa?
No, que per molts anys més, o sigui, portem 8 mesos. Doncs,
sí, 8 mesos que donen per molt. Imaginin-se el que poden ser 3 anys, 4 o 8, els que siguin.
Sí, no, una cosa que jo me n'he donat que ell transmet i és que l'experiència de Déu, l'experiència, o sigui, l'atenció als pobres no és una conseqüència moral, sinó l'experiència de Déu ens porta als pobres.
Gràcies, disculpi que ja no hi ha més temps, Pere Borràs i Míriam Díez. Novament, gràcies, fins un altre, bon dia.
Ràdio Estel.
Cada dimecres al primer cafè, a les 9 i 10 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, els dimecres a les 9 i 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Repetició els dijous a les 6 de la tarda. Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Son